Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Aquesta setmana serà recordada per la sentència del Constitucional sobre l'Estatut. S'han fet moltes valoracions sobre aquesta polèmica decisió i nosaltres li vam voler preguntar l'opinió al president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, de visita ahir al Parc Científic del Vi. A més, proseguirem les entrevistes amb els representants polítics locals i comarcals i entrevistarem l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, després dels seus primers 3 anys de mandat. Però, com sempre, la setmana ens ha deixat també altres titulars. Comencem! Es posa en funcionament el nou servei de bus que unirà Falset, Marçà i l'estació de tren. La nova línia, que anirà condicionada al pas dels convois, oferirà 8 viatges d'anada i tornada els dies laborables i 7 més el cap de setmana. Es presenten les conclusions del workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània, un estudi que tenia entre els seus objectius enfortir la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO. Arriba l'estiu, els pares busquen cuidadors pels seus fills i els joves feina. Aquesta doble necessitat ha fet posar en marxa un taller de cangurs des de l'oficina jove i, properament, una borsa de treball. La tradició oral pren els carrers de Pradell, és el festival En Veu Alta, amb propostes per a totes les edats i altres adreçades al públic adult. Un festival que es perllongarà fins diumenge. La setmana passada iniciàvem les entrevistes amb els representants polítics, locals i comarcals. Parlàvem amb el senyor Jaume Domènech, del grup Independents per Falset, i avui tenim el senyor Jesús Torralba, alcalde de Falset pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia, senyor Torralba.
Bon dia.
Com el senyor Domènech, li demano una primera valoració d'aquests 3 anys de legislatura, quan som a menys d'un any per a les properes eleccions.
Bueno, he de reconèixer que aquests 3 anys, sobretot els darrers temps, darrer any i mig aproximadament, ha estat molt dur, no solament des d'un punt de vista estrictament municipal, sinó molt dur pues, perquè la crisi en la que estem immersos des de mitjans del 2007 pues, està afectant naturalment no solament a la resta del món, sinó també té impacte dintre del que és l'àmbit municipal. I per tant, pues, qualsevol iniciativa que s'ha de dur a terme realment se'ns complica moltíssim.
El tema econòmic, com deia vostè, és un dels que preocupen la gent. Pel que fa a les finances de l'Ajuntament, hi ha motius per a la preocupació?
Pel que fa a les finances de l'Ajuntament, el que hi ha motius és per fer un seguiment estricte i el que hem d'intentar és reduir les despeses i, per tant, pues, tenim de fer equilibris com ho fa en aquest moment qualsevol empresa. I l'Ajuntament, pues, dintre del que és la seva obligació, del que l'equip municipal ha de fer, pues hem de mirar també perquè les finances pues, siguin el més adequades possibles a la realitat. Si és cert també pues, que de quantitats que estaven pendents de rebre, pues, cada vegada triguen més i naturalment hem de fer equilibris en més d'una ocasió. Però bueno, això, desgraciadament, com dèiem abans, és algo que està a l'ordre del dia en qualsevol àmbit.
Una de les preocupacions que manifestava en la qüestió econòmica l'altre dia el senyor Domènech era que el capítol de personal potser s'emportava una part massa important de la despesa de l'Ajuntament.
Sí, però això no és cap novetat. Vull dir, també amb anteriors legislatures era així. A veure, en aquests moments hi ha al voltant, i espero no equivocar-me, d'unes 62 o 63 persones contractades per l'Ajuntament. Però d'aquestes 62 o 63 persones hi ha 4 persones que són els socorristes, que són a temps parcial, que a més estan subvencionades, per tant estan en pla d'ocupació. Són 3 persones que estan ajudant a netejar boscos, que també estan subvencionades, i són 4 persones més que també tenen també estan subvencionades i també es dedicaran pues, a temes menors. I totes aquestes persones estan contractades temporalment, 3-4 mesos. Per tant, podria semblar que efectivament hi ha molta gent, però hi ha una bona part de la plantilla que és una plantilla temporal. Per altra banda, diferències entre l'anterior legislatura i aquesta. Els serveis tècnics s'han reforçat molt, però s'han reforçat molt des d'un punt de vista de qualitat, que no pas de quantitat. Abans teníem contractats, i una bona part d'aquesta legislatura, fins l'any passat, a temps parcial teníem contractats a un enginyer i a un arquitecte superior i un arquitecte tècnic, i ara en lloc de tres persones en tenim dues persones. És cert que en lloc d'estar a temps parcial, com era el cas, estan amb la totalitat de l'horari, no? Està a jornada completa. Això què fa? Pues que efectivament el cost de personal s'incrementi, però també fa que el cost dels projectes que abans s'encarregaven fora, a l'exterior, hagin disminuït substancialment. Per tant, una cosa compensa l'altra. I en aquest cas hem guanyat en qualitat, segur, perquè no és el mateix tenir una persona dues tardes a la setmana, una tarda a la setmana, que tenir-los tota la setmana jornada completa, com són el cas de l'arquitecte superior que tenim. I a més hem tingut, penso que la sort, ho vull dir així, de que l'arquitecte tècnic que va venir a substituir a la persona que estava a temps parcial, a més és enginyer i compagina les dues responsabilitats. No vol dir que cobri dos sous, sinó que compagina les dues responsabilitats i el 50% seria el sou d'un i de l'altre.
Fa poques setmanes coneixíem la mesura del govern de l'Estat de prohibir l'endeutament a llarg termini dels ajuntaments. Tenint en compte que a Falset en els propers anys s'ha de fer una forta inversió pel tema de la llei de barris, és a dir, en els propers anys serà quan l'Ajuntament haurà de fer més aportació econòmica, preocupa aquest tema?
A veure, qualsevol restricció respecte de la possibilitat de tenir suport econòmic per finançar els projectes que estan en marxa, doncs evidentment no agrada, perquè en definitiva serà ralentitzar els projectes que dins de la llei de barris doncs estaven previstos fer. Un cop dit això, diferenciem dues situacions. Una, la que pot ser el 2010, que d'una o altra manera està bastant controlat. Hem de fer una revisió durant aquests propers dies, abans del mes d'agost, per veure efectivament si necessitem, pel que fa referència al 2010, un suport econòmic per acabar de fer totes aquelles inversions que estan subvencionades parcialment i, per tant, potser precisarien d'un reforç de finançament a l'IE, un reforç de finançament bancari. Per l'any 2011 entenc que no el necessitarem, perquè, entre altres coses, el que farem, que de fet ja pràcticament està definit, és algunes de les inversions que no estaven finançades en la seva totalitat per subvencions alienes, és desplaçar-les a l'any 2012 i 2013. En definitiva, allargarem una mica més el termini d'execució de determinades obres, però intentarem, l'equip de govern que li toqui, evidentment, intentarem que tingui les possibilitats per realment finalitzar-les.
Canviem de tema i entrem en un dels temes que aquesta legislatura ha estat més polèmic, potser el tema de l'àrea de Sant Gregori. Vostè l'ha defensada en moltes ocasions, però en algun moment va pensar que potser s'havien equivocat?
Quan un pren decisions sempre existeix la possibilitat d'equivocar-se i la veritat absoluta no la té ningú. La valoració que personalment faig de l'àrea és la de que proporcionarà a Falset una oferta a llarg termini, perquè no és un tema immediat com s'està veient. Penseu que l'àrea, si no m'equivoco, si no em falla la memòria, va començar l'any 2008, estem a mitjans del 2010 i ara ja no s'ha bellugat, però absolutament res. Però a part d'això, com que no hi ha demanda, evidentment és un tema que està, pues, jo diria que ralentitzat. És molt fàcil fer demagògia quan un parla de l'àrea. Per què? Perquè sembla que és una qüestió, sembla que és un àmbit, un espai, un lloc que no estava definit, i l'àmbit, el lloc on finalment esperem que en el futur es desenvolupi tot el tema de l'àrea, ja estava definit en el POUM actual. És a dir, no s'ha fet un increment d'espai destinat a habitatge. Val? Per tant,
sí que no... hi haurà més habitatges, ja, però...
Sí, efectivament, aquesta és una puntualització que volia fer a continuació. Avantatges que tindrà e inconvenients que tindrà aquest àrea, perquè evidentment tot en aquesta vida sempre té pros i contres. I parlaré dels inconvenients primer. Hi haurà més habitatges dels que estaven previstos inicialment. A canvi de què? A canvi de poder obtenir, en lloc d'un 10% d'aprofitament urbanístic de tota aquella zona, un 15%. És a dir, s'incrementa l'aprofitament urbanístic que l'Ajuntament rebrà en un 50% del que hagués estat normal. Segona qüestió, hi haurà possibilitat de que la gent jove pugui comprar habitatges a Falset a preus raonables, perquè el 55% és habitatge protegit. I tercer avantatge, i penso que és suficientment important, hi ha la possibilitat de que també es construeixin, és més, està definida una zona d'habitatge assistit per gent gran a preus realment molt assequibles. És a dir, pensa que en aquests moments el lloguer d'un habitatge d'aquestes característiques pot rondar els 220 o 230 euros. Per gent gran, que en aquests moments, a lo millor, no poden pagar-se l'habitatge on estan, o que realment necessiten assistència i han d'estar en un nucli de població una mica més gran del que on viuen ara, i en aquests moments no s'ho poden permetre. Pues hi haurà aquesta oportunitat també. I finalment, com deia abans, no és una qüestió que s'hagi de desenvolupar a curt termini. Està previst que a mesura en què efectivament tota aquesta qüestió de la crisi vagi evolucionant en positiu i recuperem una certa normalitat, doncs els promotors puguin adquirir sòl a preu raonable, el que també permetrà posar a la venda habitatges a preu raonable.
Abans que s'acabi la legislatura, quins projectes li agradaria tenir engestits? Potser desencallar el Castell del Vi seria un d'aquests?
El Castell del Vi, espero que durant aquest mes de juliol obrim les portes. Ja us ho avanço, no voldria posar data perquè jo estic intentant forçar el tema. A veure, al igual que ha passat amb altres equipaments que estan construïts amb aquesta població, ens hem trobat una sèrie d'inconvenients. El primer, i vull ser molt transparent, com ho he estat fins ara i espero ser-ho durant tot el que resta de legislatura, el tràmit de lo que és la constitució de la Fundació del Castell del Vi ha estat farragós. I aquí haig de reconèixer que la inexperiència per part, ja no solament de l'equip municipal, de l'equip de govern, sinó també de les persones que han intervingut en la seva tramitació, ha fet que determinats aspectes legals que es tenien de complir no s'han complert des del seu inici. I això ha fet que aquesta fundació s'hagi enredrit amb el que és la seva inscripció en el registre de fundacions. Per tant, hi reconeix en aquest cas, no ho han fet bé, tot el que és aquest tràmit. La part que efectivament també ens preocupa és la part de seguretat, la part d'alta, d'activitat, que obliga a fer una sèrie d'adaptacions i obliga també a reparar, diria, o a solucionar una sèrie de deficiències que hi ha amb la construcció de l'equipament del castell. I bàsicament són mesures de seguretat. El projecte, com ja es va aprovar en un ple, ha estat exposició pública, espero que en breu Bombers, que és on està ara, ens doni l'autorització i puguem simultanejar l'obertura, no en plan massiu, una obertura en què la gent que vulgui visitar el castell i la part de museística estigui acompanyada, estigui una mica orientada per la gent que tindrem allà, i simultanejarem les obres d'adaptació perquè reuneixi els requisits de cara a que les mesures de seguretat s'acompleixin la màxima mida que sigui possible.
Aquesta legislatura, i canviant de tema, li ha tocat governar amb el suport d'un altre grup polític, amb el suport de Convergència i Unió. Com ha anat aquesta convivència?
Ha estat molt profitosa. Jo, personalment, haig de reconèixer que fa uns dies llegia amb el diari de la comarca, diari del Priorat, un article en què parlaven de qui hi havia els nostres socis, que estaven molt, molt nerviosos, indignats i no sé què més. Jo la veritat és que he de reconèixer que segurament per omplir part del contingut del diari està bé, no?, manifestar el que alguna persona d'aquest grup polític hagi pogut dir. Però també haig de reconèixer que durant tot aquest temps, no dic que hagi estat tot flors i violes, perquè evidentment en qualsevol relació humana, i no deixa de ser, i més en aquest cas, amb diferents idees polítiques, no deixa de ser difícil, sobretot el conviure tant de temps, però globalment la meva valoració és positiva. Però sobretot perquè hem valorat l'aportació que les persones que estan compartint espai amb nosaltres poden aportar, i per tant, des d'un punt de vista de sigles, i això ho he repetit moltes vegades, segurament a uns nivells, doncs jo què sé, segurament de ciutats més importants o Generalitat, doncs això és molt difícil ficar-se d'acord, doncs perquè ja el guió ja diu això, però des d'un punt de vista local entenc que les persones són les que porten endavant els projectes, i insisteixo, naturalment que hem tingut i tenim diferències en orientar certs temes, finalment consensuem aquells temes que podem consensuar, i en aquells altres que no ens hi fiquem d'acord, doncs, o els aparquem una mica i els retomem en un altre moment, o intentem modificar la postura cedint tots, com en qualsevol activitat d'aquesta vida.
Finalment, ja, per acabar, es tornarà a presentar a l'alcaldia de Falset?
Jo penso que és molt prematur ara a apuntar això.
Si més perquè, no, li agradaria?
A veure, per mi, una de les qüestions que abans no he comentat, que és que jo sóc una persona que, i l'equip de govern que hi ha en aquest moment, pues que som novells en tot aquest tema polític, hem après a base d'equivocar-nos i de fer moltes hores i de fixar-nos molt, sobretot en els errors que hem vist d'altres etapes, i per tant això ha pretès ser una escola d'aprenentatge. En aquests moments miro enrere i el camí que s'ha fet no ha estat fàcil, ha estat molt complicat, sobretot per l'època que ens ha tocat viure, i la veritat és que naturalment tots els temes que tenim encetats, pensem que tenim la segona fase de rehabilitació de l'entorn del castell, tenim tot el tema de la llei de barris, tenim l'estació d'autobusos que també doncs, ens agradaria acabar-les, i hi ha un munt de projectes que ens agradaria acabar-los. Per tant, des d'aquest punt de vista, naturalment que sí. Jo em considero una persona que quan començo un tema doncs, m'agrada acabar-lo de la millor manera possible, i per tant, des d'aquest punt de vista, sí. Des d'un punt de vista estrictament personal, doncs, la valoració la faré quan toqui, perquè ara mateix entenc que bueno, doncs, compaginar les dues activitats que porto, la meva feina habitual amb l'Ajuntament, és complexa, és complicat, i per tant, doncs, avui jo penso que seria una mica prematur dir definitivament sí o no presentaré les properes eleccions.
Doncs amb aquest dubte acabem l'entrevista. Moltes gràcies, senyor Torralba, per haver vingut avui aquí a Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres, i ja sabeu que estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies. Dijous es va posar en marxa el nou servei de bus que unirà Falset, Marçà i l'estació de tren, un nou servei que us avançàvem fa poques setmanes. La nova línia comptarà amb 8 viatges diaris d'anada i 8 més de tornada els dies laborables, entre 3:15 del matí i 11:15 de la nit, condicionats a les hores de pas dels convois. Pel que fa al cap de setmana, hi haurà 7 viatges d'anada i 7 més de tornada. El recorregut durarà uns 15 minuts i el preu anirà de l'euro amb 40 per al bitllet senzill als 44 euros amb 40 per a l'abonament per a tot el mes. Hi haurà també targetes de 10 fins a 50 viatges que, lògicament, faran més accessible econòmicament el servei. El cost anual d'aquesta nova línia serà de 68.000 euros, dels quals el Departament d'Obres Públiques n'aportarà 50.500, l'Ajuntament de Falset 10.000 i el Consistori de Marçà 2.500. El director general del transport terrestre, Manel Villalante, destacava la importància d'aquest servei.
D'ençà que vam aprovar el Pla d'Atenció de Viatgers i vam constituir l'autoritat territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona, doncs s'ha anat avançant de forma progressiva en la millora de serveis a tot Catalunya, molt concretament en el cas que ens ocupa el camp. No? El servei d'avui és una de les fites que tenim com a prioritàries en el conjunt de Catalunya, que és garantir doncs, amb els serveis de carretera la bona connexió amb les estacions ferroviàries. No? I per una banda doncs, suposa això, garantir la intermodalitat amb el ferrocarril, i per l'altra doncs, mirar la connexió entre Marçà i Falset. I per tant, doncs, crec que és una fita més, amb un autobús de nou, d'un tamany adaptat doncs, a aquesta demanda intermèdia, i per tant doncs, és una fita més doncs, anar aconseguint que el conjunt de Catalunya vagi creixent el nombre d'usuaris del transport públic en el total de viatges.
Per la seva part, Josep Maria Piqué, alcalde de Marçà, destacava el profit que en trauran els veïns d'aquest municipi.
És un bon acord dels dos ajuntaments, i ho trobo excel·lent. Jo crec que la gent de Marçà en trenta un profit molt gran d'això. Més que la gent de Falset, perquè clar, la gent de Falset no necessiten tant Marçà com la gent de Marçà pujar a comprar aquí els dimarts. Més que l'estació, jo crec que traurà profit la gent de Marçà per pujar a comprar aquí.
A banda de Manel Villalante i Josep Maria Piqué, el director dels Serveis Territorials d'Obres Públiques, Joaquim Margalef, el president del Consell Comarcal, Josep Anton Robles, i l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, van realitzar el viatge inaugural. El passat dilluns es van presentar les conclusions del workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània. El taller en el que han participat una trentena d'alumnes i professors de disciplines diverses procedents de la Universitat Autònoma i de la Rovira i Virgili tenia entre els seus objectius enfortir la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO. Ho explica Francesc Muñoz, director del màster en gestió del paisatge de la UAB.
Les propostes que fem les hem fet per ajudar a encoratjar aquesta candidatura. Per exemple, doncs, fem més clar i més traduïble què vol dir el paisatge cultural, en quins aspectes tangibles i concrets i específics del paisatge es veu que el Priorat és un paisatge cultural d'excel·lència, com una manera de mostrar encara de forma més clara i més contundent la valor del territori, la valor del paisatge de cara a la UNESCO.
Durant l'última setmana d'abril, els participants al workshop van analitzar quatre paisatges característics del Priorat: el de l'oli, el del vi i la petjada agrària, el del Parc Natural de Montsant i el de la forma urbana. D'aquest estudi n'han sortit diverses propostes, com la de potenciar la xarxa de camins, la d'establir una xarxa de miradors i la de crear una guia de bones pràctiques. Escoltem Francesc Muñoz.
Jo crec que val molt la pena, doncs, com a document que inspiri, que enforteixi, que ajudi a tot el procés de la candidatura, doncs, una sèrie d'actuacions que nosaltres en aquest taller modestament hem volgut una mica, doncs, llistar i classificar, actuacions que poden ajudar, per exemple, a millorar l'estat dels miradors, a fer emergir valors del paisatge que potser no són molt coneguts. Es parla molt del paisatge de la vi, però no tant del paisatge de l'oli, per exemple, els paisatges de l'aigua, de la comarca, tota una sèrie de paisatges poc coneguts, poc valorats encara, i que poden ajudar amb un tractament d'intervenció i de gestió del paisatge a configurar una sèrie de bones pràctiques, no només pel que és el Priorat, sinó que, ho dic molt convençut, el Priorat té l'oportunitat d'establir un protocol de tractament del paisatge que sigui fins i tot exportable a d'altres paisatges vitivinícoles del món.
La presentació de les conclusions del workshop ha posat de manifest, per tant, la necessitat de reforçar els atractius del paisatge del Priorat i els seus trets diferencials per avalar la candidatura a Patrimoni de la UNESCO. El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, va visitar ahir les instal·lacions del Parc Tecnològic del Bidefalset, Bitec, acompanyat pel director Sergi de l'Amo. Benach va voler destacar la importància de la tasca que es desenvolupa en aquest centre i com aquest fet és ara com ara necessari.
Justament en el món del vi, que és un dels elements que demostren la qualitat dels productes que es fan a Catalunya en l'àmbit agroalimentari, fa falta que hi hagi aquest element que dona qualitat al producte a partir de la recerca i la innovació, no? I aquest és un exemple magnífic d'això. La recerca i la innovació són indispensables a l'economia de qualsevol país en aquests moments, en qualsevol dels àmbits, no només en l'agroalimentari, sinó en tot. I aquells països que fan una aposta clara i decidida per la recerca i la innovació són aquells països que després, la veritat, podran tenir molta més sortida en molts més àmbits.
Benach també va destacar que en època de crisi és quan més cal invertir en investigació.
En època de crisi és quan més important és la inversió en recerca, tot i que també és més difícil de justificar i estem en una certa contradicció. Almenys des de Catalunya s'ha tingut clar en tot moment, mentre que, per exemple, en els pressupostos de l'Estat la recerca ha disminuït, en els pressupostos de Catalunya ha augmentat un 30%.
Preguntat per la polèmica de l'Estatut, va ser prudent perquè encara no té la sentència, tot i que avisava que sembla ser que es compleixen els pitjors pronòstics.
No tinc res a afegir de moment, entre les coses, perquè la sentència, tot i que l'ha llegit en un diari, diu molt a favor del diari però molt poc a favor de qui filtra la sentència, perquè formalment els que l'han de rebre no l'han rebuda, i això és molt estrany, molt estrany. Per tant, de moment, fins que no tingui una valoració, o sigui, no tingui la sentència oficial comunicada pel Tribunal Constitucional, no hi ha massa cosa més a afegir. Si fem cas del que diuen els diaris, doncs, en fi, el pitjor que ens temíem s'està confirmant, i per tant és una mala notícia.
Canviem de tema i recuperem una de les informacions avançades en titulars. 25 joves, majoritàriament d'entre 16 i 21 anys, reben formació orientada a tenir cura dels infants en el taller de cangurs organitzat per l'Oficina Jove del Priorat. Aquesta iniciativa pretén donar resposta a dues necessitats detectades per la pròpia oficina i el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal: la dels pares que busquen persones per tenir cura dels seus fills durant les vacances i la de joves que busquen feina a l'estiu. Escolta'm Goretti Alcalà, coordinadora de l'Oficina Jove.
Vam veure que havíem d'ofertar alguna formació per a persones joves que tinguessin un perfil, doncs, d'estudiants que buscaven feina, perquè també des del Servei Comarcal de Joventut, l'Oficina Jove, han vist que hi ha augmentat molt el nombre de consultes referents a treball. A partir d'aquí vam crear una sèrie de jornades que estan portant a terme, destinades, doncs, a oferir una mica uns coneixements bàsics entorn de tota la cura dels infants, la higiene, l'alimentació i la pedagogia referent a aquest àmbit.
D'altra banda, un dels objectius del taller de cangurs és poder també posar en contacte els demandants i oferents d'aquest servei. Ahir es van donar a conèixer els resultats de l'estudi sobre l'abocament d'aigües residuals de Cellers i Almàsseres a les depuradores municipals, un estudi encomanat pel Consell Comarcal del Priorat i l'Agència Catalana de l'Aigua. Teresa Fullat, responsable de la consultoria que ha realitzat l'informe, resumia on condueixen aquestes conclusions.
Denoten que hi ha un desordre important des del punt de vista de lo que fan els diferents cellers i que radica bàsicament en que cadascú sigui una mica conscient i conseqüent de quins realment són els seus procediments de treball i optar en conseqüència. Realment la solució no és única, n'hi ha més d'una, i radica inicialment per conèixer exactament què té cada celler, què té cada molí, i a partir d'aquí definir les propostes que són les més adequades dins el marc normatiu d'aplicació, lògicament.
La presentació de les conclusions d'ahir va posar de manifest les divergències entre Cellers i Almàsseres per una banda i l'ACA per l'altra. No obstant, Teresa Fullat expressava cert optimisme en que s'arribi a una solució de consens.
No li veig complicat partint de la base de la racionalització, que és el que hem intentat imposar com a punt de partida. Evidentment, això implicarà que els cellers doncs, hi posin de la seva part, els molins lògicament també, però la percepció que tenim és que l'administració, per la voluntat que està tenint de portar en marxa totes aquestes iniciatives, pues té ganes de col·laborar i de realment solucionar el tema de per vida.
No abandonem el món rural. La Diputació de Tarragona ha signat dos convenis de col·laboració amb les entitats agràries JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i ASAJA, Associació Agrària de Joves Agricultors. En virtut d'aquests convenis, l'ENS intercomarcal s'ha compromès a aportar 20.000 euros en cada cas per a que totes dues entitats fomentin i dinamitzin el món rural a la demarcació de Tarragona, unes activitats que suposen per a ASAJA un cost de 60.000 euros i per a JARC de 40.000. Aquestes activitats contemplen tasques d'assessorament, jornades tècniques, presència en fires, difusió d'activitats o jornades de sensibilització, per posar-ne alguns exemples. Les perspectives de futur i les repercussions negatives que suposaria l'abandonament de l'activitat agrària són, segons les parts implicades, les amenaces que aquests convenis pretenen pal·liar. Entrem ja en l'apartat cultural amb un esdeveniment de pes. Fins al 4 de juliol, els contes, rondalles, corrandes, boleros, espectacles teatralitzats prenen els carrers i diferents espais de Pradell. És el festival en veu alta, una barreja multidisciplinària dels gèneres que conformen la tradició oral. Una tradició que, segons l'alcaldessa Marta Amorós, està ben arrelada al municipi.
Com que coincideix que al poble hi ha molta tradició de contes i de narracions, perquè s'acostumen a fer al centre de lectura Xavier Amorós, es fan periòdicament, doncs vam dir que potser era el moment d'obrir el poble doncs, amb aquesta expectativa, no? L'expectativa aquesta de la tradició oral. No?
En total, una desena de propostes, algunes per a totes les edats i altres adreçades exclusivament al públic adult.
Hi ha uns espectacles que són els espectacles nocturns, que són les sessions Wolfest, que va doncs, adreçar passat doncs, als adults, no? Perquè hi ha contes eròtics, per exemple, els que van a càrrec de l'Albert Estendre, que és el Sexe no beneït, doncs, evidentment, és per adults. El de Juan Rodríguez també, que és Sexe en el paraís, doncs, són sessions golfes, evidentment, adreçades a adults.
A banda d'aquests noms que ja avançava Marta Amorós, cal destacar altres narradors convidats, com Marius Serra, Carlos Alcoi, Jordina Biosca o Andreu Carranza, Cinta Mulet i Toni Orensans. Aquests tres últims participaran en l'espectacle Fòrum Obert, un espectacle que, com bé diu el seu nom, està obert a tots els que tinguin alguna cosa per explicar. També fins diumenge, en aquest cas a la Torre de Fontaubella, té lloc el primer festival de joves i jubilats. La programació inclou espectacles infantils, teatre, concerts i balls populars, entre altres. L'entrada a tots els actes és gratuïta. I a Falset, l'Associació de Jubilats celebra aquest diumenge la festa d'estiu i d'homenatge a la vellesa. Serà a 6:45 de la tarda al porxo de l'Ajuntament i estarà amenitzat pel violinista Òscar Peña i la rapsoda Maria Sancho. Atents ja a la previsió del temps que, com cada dissabte, ens porta l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per l'entrada ja d'una calor amb una caire bastant forta, és a dir, l'estiu es manifesta ja amb força i el juliol, que hem començat la calor, encara s'intensifica més. Els propers dies doncs, no s'esperen canvis en aquesta situació, continuarem amb aquesta calor, inclús pujaran més les temperatures, i tan sols a última hora de la tarda, motivada i originada també aquestes altes temperatures, poden formar tempestes de calor que difícilment deixaran caure precipitacions. En resum, doncs, la calor serà la nota dominant, res d'interessant fora d'això i a patir doncs, o poder mitigar aquesta calor a les platges o a les piscines. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1931, Santander s'havia afectada per un gran temporal d'aigua que va causar grans inundacions a la ciutat.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. L'actualitat torna a partir del dimarts amb els butlletins. Us ha parlat Alfonso Reig. Per la meva part, res més. Us deixo amb el Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.